Continuem en directe aquí des del Museu de la Ràdio Luis de l'Olmo, Centre Cívic La Roca Foradada del Roc de Sant Gaietà. I com bé us anunciàvem a l'inici d'aquest programa, avui ens acompanya la que serà la pregonera de la Festa Major de Sant Bartomeu 2017, Pilar Franquet. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, Sònia.
Com ho portem, això?
Doncs bé, molt bé, amb molta il·lusió.
Com et vas prendre, doncs, aquesta idea, no?, la proposta de fer tu el pregó de la Festa Major?
Doncs la veritat és que quan em va trucar la Isabel vaig quedar molt sorpresa. No m'ho esperava pas mai de la vida. Hagués pensat que jo pogués ser la pregonera de la Festa Major del poble. Clar, la meva primera reacció va dir, jo sabré fer això. Però bé, després sí, ja vaig veure, em va fer molta gràcia i amb il·lusió, doncs estic esperant-ho.
Dèiem que moltes vegades els pregoners han de ser persones mediàtiques, però que evidentment no coneixen el poble com algú que sí que és del poble, no?
Sí, clar, i tant.
És molt diferent, no?, el punt de vista d'uns
sí.
i dels altres.
Sí.
Doncs, com bé dèiem, Pilar Franquet, aquest any serà la pregonera de la Festa Major. Molts dels nostres oients, estic segura, que ja coneixen qui és la Pilar Franquet, però
suposo
si no,
sí.
Com ho podríem explicar, això, Pilar?
Home, suposo que em coneixen perquè després de 35 anys sent mestra de molts nens i nenes del poble, doncs hi ha molta població que sap qui sóc. Suposo que sí.
Mestra durant més de 35 anys aquí a Roda de Barà. Quan hi vas arribar tu a Roda?
Doncs mira, jo estava treballant a Rodonyà i llavors ens van notificar que havíem de venir de mestres aquí, el meu home i jo, i vam baixar per conèixer el poble, no? Llavors la primera entrada va ser per allà al replà, veníem de la carretera de Mas Llorenç, i bé, la primera impressió, doncs, no, ja ho explicaré el pregó això, eh? Però va impressionar el poble, llavors els carrers estaven sense asfaltar, i la primera imatge que vaig tenir de Roda no és la mateixa que tinc ara, que ara trobo que és el poble més preciós de la Costa Daurada.
Que quan vas arribar no et va fer especial il·lusió, vaja.
No. El primer moment no va ser així.
A partir d'aquell moment ja us vau establir a Roda?
Sí, ens vam establir perquè l'acollida que ens van donar la gent del poble va ser tan fantàstica que, bueno, doncs ja vam decidir quedar-nos-hi i ens vam establir aquí, la nostra família, i som rodencs.
Pilar, persona molt vinculada també no només a la docència, sinó també al món de la cultura, no? Vull dir que com a nouvinguts us vau integrar completament a Roda.
Sí, de seguida. La companyia de teatre Lluís Marco potser va ser la primera entitat en la que ens vam integrar, però res, al cap d'un mes d'haver arribat o així. I després ja també molt aviat amb l'Associació Cultural de les Monges, que llavors ens dèiem que eren la canalla de les monges, encara no teníem ni el nom l'associació. I sí, molt aviat. Ens agrada, ens m'agrada això d'estar amb les associacions, amb les entitats que promouen la cultura al poble, i sí, doncs de seguida vam estar posats a tot arreu.
Pilar, tu què penses, doncs, quan algú arriba de nou a un lloc i no mostra massa interès ni pel lloc que està, ni pel patrimoni que hi ha, ni per absolutament res?
Ai, doncs jo crec que no saben el que es perden. És, si arribes a un lloc i tens ganes de conèixer-ho i d'estar-hi, doncs de seguida trobes gent que t'acull i que t'hi pots sentir molt millor que no pas estant en un lloc en el qual, bueno, és com només per estiuejar, sense integrar-te i sense conèixer res del lloc on estàs.
Com ha estat la teva trajectòria dins l'escola Salvador Espriu durant tots aquests anys? Hem de dir que no fa massa que et vas jubilar, Pilar.
Sí.
Com va, doncs, aquesta vida de jubilada i com ha estat la trajectòria dins l'escola?
Doncs mira, dins l'escola, en primer lloc, hi ha hagut, clar, molts canvis. L'escola ha canviat molt des de que vam arribar.
Ha crescut molt, no?
Ha crescut molt i ha canviat molt també en la manera de treballar i la gent que hi ha arribat al poble. I passant també pels espais. Jo, el primer lloc on vaig treballar, la meva primera aula va ser el que ara és l'Escola d'Adults Mediterrània. La primera classe entrant, aquella va ser la meva primera aula, amb alumnes de bàrbols, de P4. Llavors ens vaig passar quan es va fer l'altre edifici, el que ara és l'escola Cucurull,
sí.
El primer mòdul, només la part de baix, després a moltes aules de dalt i després ja finalment a el que és l'actual escola Salvador Espriu, edifici nou.
Imagino que mil anècdotes i mil records de tots aquests anys, no?
Moltíssimes, sí. I molts records de molts alumnes i molt emocionants a vegades, i quan veig els grans que s'han fet tots, que a vegades passo pel carrer i no els reconec dels canvis que fan, i si ells no em criden a vegades deuen pensar quina senyoreta més antipàtica que no recorda de mi, no? Però és que canvien moltíssim i em fa molta il·lusió veure'ls com s'han fet grans, i val a dir també que he sigut mestra de molts fills d'exalumnes també, o sigui que ja porto com a mínim dues generacions d'alumnes d'aquí de Roda.
Trobes a faltar l'escola, Pilar?
Sí, la trobo a faltar, per això hi vaig molt sovint encara, als matins, sobretot als matins, i col·laboro amb el que se'm demana, amb el que puc, com que la conec tan bé, doncs si puc donar un cop de mà als companys o a la biblioteca, o des de fa 2 anys que estem fent un curt amb els nens i nenes de l'escola, que el presentem al FICAT i que ha estat seleccionat també, o sigui, no sé, el que convingui. És com casa meva, l'escola Salvador Espriu. I també tinc la sort de que allí tinc molt bons companys i companyes que estan sempre encantats de que hi vagi, igual que jo d'anar-hi.
També molt important l'entorn, no?
Sí,
de
sí,
treball.
Sí, sí, mm-hmm. I tant.
Comentaves doncs, al llarg d'aquests anys també doncs, un tema que darrerament està també, podem dir, de moda, que és el tema de l'assetjament en les escoles, no? Un tema que preocupa moltíssimes persones,
sí.
I que sembla que la solució tampoc és senzilla.
No, no és gens senzilla. A vegades costa molt de detectar. Evidentment que els mestres som una part molt important per detectar-ho i per saber-ho. Però com més grans són els nens, més habilitats tenen perquè no els agafis, diguéssim, en el moment de l'acció. Saben com fer-ho abans d'entrar a l'escola o en el moment de la filera, o sigui, troben la manera. Llavors és molt difícil, però realment és un problema molt greu. Sempre n'hi ha hagut d'assetjament i és bo que ara s'hagi pres consciència i que se'n parli, perquè és una de les maneres d'evitar-lo. És un problema, realment.
Què és el que més trobes a faltar a l'escola?
Doncs fer classes a l'aula amb els meus alumnes, sí, sempre m'ha agradat molt. I posar-hi imaginació i creativitat en les classes. Allò de dir, va, anem al llibre, pàgina tant, exercici qual, no m'ha agradat mai. Sempre he intentat fer-ho de manera diferent i que els nens s'ho passessin bé, que aprenguessin de forma més divertida, o més visual, o amb sortides, amb, no sé, més manipulativa, intentant que tot el que ensenyava tingués un sentit, que estigués relacionat, que no fossin bolets d'una assignatura i després d'una altra, sinó que tot tingués una relació. I d'aquesta manera crec que tant ells com jo ens ho passàvem més bé.
Creus que són més rebels els alumnes actuals?
Bueno, són diferents. Des de que vaig arribar aquí a Roda ara, la població ha canviat molt. No només amb la manera de ser, ja, perquè només amb les tecnologies ja els nens aprenen d'una altra manera i pensen d'una altra manera, tenen accés a moltes més coses, sinó que també, no ho sé, les famílies, l'acció que tenen amb els seus fills també ha canviat. Abans potser estaven més a sobre amb alguns aspectes i ara potser estan més sobreprotegits o es valoren unes altres coses que a vegades, o que s'han perdut alguns valors com la capacitat de l'esforç o el gust per fer les coses ben fetes, no deixar-ho a mitges, o el sentit de la responsabilitat, i això són valors que s'han d'inculcar a la família, i això potser és un dels canvis més grans que trobo amb l'alumnat.
Parlàvem abans de l'assetjament a alumnes, però també als mestres. N'heu patit d'assetjament i en seguiu patint, no?
Sí.
Perquè abans doncs, sí que s'ha passat potser d'un extrem a l'altre. Abans el mestre, una figura molt respectada, intocable, no? El que se li deia de vostè,
sí.
I no s'alçava la veu mai. I llavors s'ha passat d'un extrem potser a aquesta cordialitat que ha donat peu, no sé si estàs d'acord, a que potser doncs, es malinterpreti o s'abusi d'aquesta cordialitat.
Sí, mira, la figura del mestre està per terra moltes vegades i sembla que tothom pugui opinar de com s'ha de fer aquesta feina. Sembla que tothom ne sàpigui i no és això, perquè ja dic, potser sí que qualsevol podria arribar a la classe i obrir un llibre i dir que llegissin un fragment i fer-los fer un exercici. Això ho sap fer qualsevol, però això no és fer de mestre en absolut. Fer de mestre implica moltíssimes coses. Llavors, amb això potser hem obert massa aquesta feina. I sí, els mestres moltes vegades no som prou ben valorats tal com es mereixerien. I és una cosa que és important perquè poden pensar les famílies que és la segona casa dels seus fills. I llavors, doncs, si no hi ha un treball conjunt, si no hi ha una col·laboració entre família i escola i mestres i els pares i els tutors, és molt difícil que els alumnes puguin tirar endavant. Perquè si veuen que a l'escola els diu una cosa i a casa en senten una de contrària, doncs difícilment sabran per on tirar. i sempre van cap a la part més fàcil, i jutjar els mestres sembla que a vegades estigui de moda, no? Mm-hmm. Jo no, a nivell personal no em puc queixar, la veritat és que normalment, amb poques excepcions, he estat sempre molt ben tractada per les famílies i els pares i mares dels meus alumnes, però estic parlant en general, no? Que mm-hmm. hi ha aquest problema.
I a tu com t'agradaria que, com t'agrada que et recordin els teus alumnes?
M'agradaria que em recordessin amb estimació, com una senyoreta que estava per ells, que els cuidava, que s'ho passava ben bé ells, que se'n preocupava, d'aquesta manera.
Parlàvem abans de quan veu arribar a Roda, el canvi que ha fet el municipi, a Roda de Barà abans, Roda de Barà ara, com valores tu aquest canvi?
Home, amb alguns aspectes m'han millorat moltíssim. L'aspecte, ja et dic, de físic, com deia abans,
de serveis,
no? I de tot, sí, el poble està molt maco ara. Però en altres aspectes potser s'han perdut alguns dels valors que d'estar més units, de conèixer més amb els veïns, de relacionar-se, de preocupar-se més del que passa amb el del costat. Amb això potser hem perdut una mica, en aquest aspecte, diria.
Mm-hmm. Doncs el pregó tindrà lloc, com no pot ser d'altra manera, a vigília de Festa Major, el dia 23, dimecres, a partir de les 7 de les 8 de la tarda, començarà doncs tot l'acte de pregó. Com has preparat aquest pregó, Pilar?
Doncs mira, vaig a fer algunes passejades i mentre passejo, quan hi vaig sola, doncs rumio coses, no? I una de les coses vaig dir, doncs mira, ara el que pots fer és rumiar, a veure què diràs pel pregó. I així ho vaig fer durant 2 o 3 dies i després un dia vaig arribar a casa i dic, ara m'hi poso. I em va sortir a raig, o sigui, sense pensar-ho, em va sortir tot així de cop. I primer vaig fer, bueno, deixa'l reposar uns dies, una setmana, després torna-te'l a mirar. I bé, la veritat és que me'l vaig tornar a mirar i vaig dir, no, és que això és el que penso, ja està bé, no puc dir més ni menys. I també tenia una mica de por de trobar el to apropiat, perquè és clar, és un pregó fet amb un balcó, a l'aire lliure, amb gent que hi ha a baix, que a vegades doncs, es parla, se saluda la gent, així, no és un lloc tancat on la gent estigui atenta. Llavors trobar aquest to entre una mica informal però amb contingut, doncs potser va ser el que no feia més por de no trobar. A veure si ho haureu aconseguit, no ho sé, ja ho direu quan el sentiu.
Estàs nerviosa?
Una mica, la veritat
una mica respecte,
és que
no?
Sí, pujar allà dalt en aquell balcó i veure tanta gent com imagino que hi haurà em fa molt respecte. No he parlat mai així tant davant de tanta gent. O sigui, sí que he parlat davant de més gent potser de la que hi haurà allí, però sempre ha sigut sobre els meus temes com a docent i davant d'alumnes fins a 16 o 17 anys com a molt, no? O sigui que amb un públic d'aquest tipus no ho he fet mai.
Uh-huh.
Possiblement estigui bastant nerviosa.
Tornem a l'àmbit cultural, Pilar, aprofitant que estàs aquí. Has nomenat abans el FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. Tu hi estàs des del principi, no?
Sí, tant.
Perquè em dedica a l'Antonio Barrero, que és la persona que va parir, podem dir, el festival, doncs és el teu marit.
Sí,
per tant,
sí.
Evidentment, hi ha implicació total, tot i que la Pilar doncs, no la sentim parlar tant, potser com en aquest cas l'Antonio, que és qui
s'ho
coordina, no? Però també està
no
molt implicada.
No m'agrada tant,
eh?
A mi, així, ser una veu pública, però sí, també hi estic implicada des del començament. Sobretot en la part, des de quan comença a fer per centres educatius, que aquesta és la part que, diguéssim, m'encarrego o domino més, i sí, estic implicada fins al fons.
10 anys ja de festival, no?
10 anys, 10 anys, sí, sí. Amb tu també, Sònia.
Però jo sí que he parlat moltes vegades del FICCAT,
sí,
però
tu, sí.
Amb tu encara no havíem parlat aquí a la ràdio del festival, eh?
Sí, sí.
10 anys i esperem que molts més.
Esperem que sí, segur.
Per cert, tornant a la Festa Major del 21 al 27 d'aquest mes, se celebrarà Sant Bartomeu. Quins són els actes que t'agradaria destacar? O quin és l'acte que més t'agrada o que més carinyo li tens?
Home, el que més m'agrada i més carinyo que li tinc és el Pa Beneït. És que quan vaig arribar i ho vaig veure, em va semblar una cosa tan autèntica i tan d'aquí del poble, que m'hi vaig posar de seguida. Moltíssims anys he anat a la processó portant les coques beneïdes i és l'acte que m'agrada més i crec que és el que hem de conservar i potenciar entre el jovent, perquè és el més nostre, el més autèntic.
Mm-hmm. Aquest. T'hi veurem aquest any, el Pa Beneït?
Doncs... A la processó no, però estaré en l'organització abans, en la part de preparar els ramets de les flors i ajudar a repartir les coques i tot això,
uh-huh.
amb aquest aspecte.
Com dius tu la Festa Major de Roda?
Home, la festa major sempre és un moment fantàstic i és l'ambient que es crea i sortir al carrer i veure la gent i anar als balls. Els balls és un dels altres actes que a mi m'agraden.
Ah.
Ja no ballo tant com ballava abans, però el ball m'ha agradat sempre moltíssim.
Però balla així mogudet o de so, d'emparella?
De tota manera.
De tota manera.
Sí, sí.
M'agrada ballar com
m'agrada
tu.
M'agrada ballar.
Molt bé.
Sí, sí. Molt. Sí, sí, i viure la festa major, doncs, clar, i no és només això, sinó que retrobar-se amb els amics que venen, que comparteixes els ressupons després del ball, o dinars, o els vermuts, o aquestes trobades que xerres i no s'acaben mai, i després has de córrer perquè ja comença un altre acte. Tot aquest ambient m'encanta.
Doncs, Pilar, suposo que convides a tothom que vingui a tots els actes, però sobretot el dia del pregó, no?
I tant, veniu a escoltar-me i a veure si agrada. Després ja fareu de crítics. Espero que agradi a tothom.
Segur que sí, Pilar, que ho fas molt bé i que ens agradarà a tots molt aquest pregó. T'agraeixo molt que hagis vingut avui fins aquí. Sabem com està tot de col·lapsat aquí
sí.
A l'estiu, no?
Sí, sí.
El tema de carreteres, el tema d'aparcaments...
M'ha costat
mica...
arribar.
T'ha costat arribar, així que t'ho agraïm moltíssim. I ens veiem el dia del pregó.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molt bon dia.
Bon dia.